Messi des de la dreta, la posa a l'interior de l'àrea, boníssima per Alba, el control d'Alba, la centrada d'Alba, la rematada d'Alba, gol, gol, gol!
Vam disfrutar molt, moltíssim amb la transmissió del dissabte, sobretot amb el resultat final del Barça en un partit més que apassionant. Però abans anirem a altres històries. Raül Llimós, bon dia, bona hora.
Bon dia, estàs Jordi. Bé? Molt bé, encara una mica empiucat, però recuperant-me.
Digue'm que no tens febre.
Ara jo diria que no, però des de després del partit de dissabte fins ahir a la nit, aquest matí, n'he tingut una mica, sí.
Marc Guillem, què tal?
Molt bé.
Xavi Rocamora.
Hola, bon dia.
Toni Padilla.
Bon dia.
I bona hora. Algú ha vist el que ha passat aquesta matinada als Jocs Olímpics o no?
Jo no.
Jo m'imaginava que si era algú de la taula havia de ser el Toni. És l'únic que sabia. Jo tampoc.
Jo ho he vist aquest matí.
La flama olímpica, 3 de la matinada, 26 minuts, s'ha anat apagant d'aquesta manera. És aquell moment apoteòsic, amb poca llum a l'estadi de Maracanà, un escenari espectacular, però ens quedem en un altre moment de la nit, i aquí em sembla que hi considerem tots, que és quan hi ha el relleu entre Rio i Tòquio 2020. Aquesta és la transmissió que en feia l'NBC. Era una imatge espectacular. A veure, pels qui no l'hagin vista, l'expliquem una altra vegada. Apareix en un vídeo el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, va caminant primer per Rio de Janeiro, llavors puja en un cotxe, el cotxe es comença a convertir en Super Mario Bros, amb el gran llauner dels videojocs, un dels personatges més populars. És que a més s'assemblen una mica, aquest és el tema, Padilla. Que s'assemblen una mica. Llavors, el tipus, el primer ministre acaba amb el barret de color vermell, amb el vestit de Super Mario Bros. De cop i volta comença a construir una canonada d'aquelles tan típiques del joc, sí. Que al final mires el globus terraqui i va de Rio de Janeiro fins a Tòquio, i de cop i volta la imatge és l'estadi de Maracanà, el centre de l'estadi de Maracanà, aquella canonada de color verd que tots hem jugat tantes sí. vegades al Super Mario Bros, i apareix algú que és Super Mario Bros, i al cap d'un segon el vestit li cau, li queda només el barret, la gorra de color vermell, i és Shinzo Abe.
Els japonesos tenien 2 minuts per cridar atenció. I el que van aconseguir és crear un estat d'excitació absoluta, de tinc ganes ja que arribin els Jocs Olímpics a Tòquio perquè ho faran molt bé. Parlava amb un amic japonès, em deia, Shinzo Abe està considerat un falcó, és un primer ministre dur, seriós, i va ser també un gir de donar-li un toc d'humor a un primer ministre que ha destacat normalment per unes polítiques d'austeritat i ferm, i els mateixos japonesos es van sorprendre a veure el seu primer ministre vestit de Super Mario Bros.
Molt japonès, perquè ni una rialla, eh?
No.
Molt japonès. I llavors el que és molt bèstia és el que ve darrere, que és aquell minut de realitat virtual on apareixen a tot el cel de l'estadi de Maracanà tots els esports que seran disciplina olímpica als Jocs del 2020.
Clar, sí, aquest moment
passem
ens fa pensar...
dels moments dels Jocs de les persones, o dels Jocs de la gent, o dels Jocs de la samba, diguem-li com vulguem, o els Jocs meravellosos, que això té molta discussió, que ha dit el president del Comitè Olímpic Internacional, als Jocs tecnològics, Raül.
Sí, ens fa pensar això, que a Tòquio 2020 la tecnologia ens farà gaudir d'uns jocs diferents. Jo anava a dir que per un moment he temut que en lloc de Mario Bros apareguessin els Pokémons, que els tenim fins a la sopa i que també són de Nintendo, i per un moment he temut que també tindrien protagonisme en aquesta clausura, que ha estat marcada per la pluja, no?, i pel vent, per un temps un pèl desagradable. Els atletes, evidentment, s'ho han passat pipa, els que encara eren a Rio, amb aquells gots de plàstic típics de festivals de música. Ha estat una cerimònia també molt musical. I aquí jo faria una crítica també a les televisions, no sé si la NBC també, però Televisió Espanyola, si més no, la mateixa crítica que vaig fer el dia de la cerimònia d'inauguració, que és que si són cerimònies musicals i no ens permeten escoltar la música, no serveix de res. Per entendre'ns, jo el que faria és, i és una idea que llenço, i no criticaré ara el dispositiu de Televisió Espanyola, perquè crec que han fet una gran feina durant 15 dies, això és molt complicat de gestionar, els directes, ara per aquest canal, per l'altre, per la web, han rebut moltes crítiques, però jo crec que s'hi han deixat la pell, tinc bons amics allà, i segur que ho han fet el millor que han pogut, no? Però si aquesta proposta de cara a altres Jocs Olímpics d'emetre en dual la cerimònia d'inauguració i la de clausura, una amb comentaris ja i l'altra amb la versió original, no? Amb la banda sonora original, sobretot si és una cerimònia molt musical, com va ser la d'inauguració i aquesta de clausura.
Raül, saps en què ens hem trobat aquesta matinada? Que o tiràvem la transmissió, o sigui, per treure el material, les declaracions del president del Comitè Olímpic Internacional, o el que passava amb Shinzo Abe, o traiem Televisió Espanyola, o traiem l'NBC. Perquè per un tema de drets, tota la transmissió que arribava a l'estat espanyol, i amb això estic parlant dels tuits a través de Twitter, de les publicacions a través de Facebook, no hi havia manera de trobar cap mena de transmissió en versió original. Tal qual, eh?
Sí. Això, per això, jo crec que tecnològicament és possible i, per tant, jo proposo a Televisió Espanyola o qui tingui els drets dels Jocs del 2020 que hi ha dos canals d'àudio, no?, que emetin en dual la versió original sense comentaris, amb la música, amb l'ambient, i en l'altre canal, doncs, els comentaris, perquè a més xerren molt. La Mat Carceller i la Paloma del Río, que en saben molt, d'olimpisme, xerren molt. Vull dir, no deixen que respiri l'ambient i que respiri la música. Jo això és el que he trobat a faltar en aquests Jocs Olímpics.
Han estat uns jocs meravellosos, com els ha sentenciat Tomàs Bach, el president del COI.
Home, què ha de dir el president del COI, no? Suposo que és l'únic que pot dir. Fa de mal dir això, no? No sé, jo els he gaudit molt, però clar, jo els he gaudit molt des de la distància, des del sofà, des de la ràdio. Jo m'ho he passat pipa, perquè a mi m'encanta cada 4 anys, doncs, gaudir de tot tipus d'esports, esports que no tinc l'oportunitat de seguir durant una temporada regular. Imagino que sobre el terreny no han estat tan meravellosos, ni tindrà l'efecte que altres jocs han tingut en altres ciutats, perquè Rio té moltes particularitats i moltes desigualtats, i això és molt difícil que ho canviïn uns Jocs Olímpics. Però jo crec que si miro només l'espectacle esportiu, jo ho he gaudit molt i crec que hi ha hagut grans, grans moments que, si voleu, després repassem en aquests Jocs Olímpics. Ara, cues, les infraestructures, l'orografia pròpia de Rio, el trànsit, els horaris, tot això ho hauran patit més el Basté, l'Eduard de Batlle i el Pau Ramírez, que han estat allà sobre el terreny.
De fet, crec que un bon resum el feia, ho mirava ahir a Folha de São Paulo, un dels diaris brasilers de referència, i deien que el resum que en feien els brasilers és: eren uns jocs innecessaris, perquè llavors sabies que Brasil té altres prioritats, i sent un joc innecessari que apuntaven a desastre, al final ho hem salvat, des d'un punt de vista organitzatiu. Tinc la sensació, com diu el Raül, que han estat uns bons jocs gràcies als esportistes. És a dir, el nivell de l'esport està molt alt. Hem pogut acomiadar, com tocava, dos autèntics genis com Usain Bolt i Michael Phelps, i també hem vist un relleu, que a més el relleu són dones, venen molt fortes. Tu no pots fer un resum d'aquests jocs parlant de grans estrelles esportives sense parlar de Katie Ledecky, sense parlar de Simon Biles, sense parlar de Katinka Hodzu. Ha estat el joc que confirma la tendència que començava a Londres, de que ja no pots parlar de l'esport només en clau masculina, sinó que s'està aconseguint arribar a certa igualtat en alguns moments, perquè tots aquests estúpids que encara deien que l'esport femení no és competitiu, no és espectacular, que es miri un exercici de Simon Biles, que es miri com batir el record del món la Katie Ledecky, i llavors si s'atreveixen que intenten estar a l'alçada. Llavors, ha estat, a nivell esportiu, el nivell ha estat molt alt, i això segurament ha tapat els altres defectes. Tomàs Bach i el COI, el Comitè Olímpic Internacional, ha de dir que han estat bons, perquè han de fer sempre, però també és cert que els hem de penjar una medalla. Ha hagut un canvi els darrers anys com el Comitè Olímpic Internacional. Recordem que quan se li donen els Jocs a Rio és un moment d'opulència, que no hi ha crisi, vinga, una economia emergent que foten pasta, serà increïble, però vam estar molt, molt a prop que on avui hem vist a Shinzo Abe hauríem pogut veure Mariano Rajoy, o hauríem pogut veure Erdogan, perquè recordem que Tòquio està derrota a Madrid i Estambul, que posaven molts més diners, posaven molts més diners que Tòquio, i en aquell moment el Comitè Olímpic, per primer cop segurament en molt de temps, té la consciència de dir: atenció que hi ha crisi, atenció que comença a haver crisi, aquí li volem donar uns jocs perquè siguin uns èxits. A Mariano Rajoy, Erdogan o Shinzo Abe. I diuen: crec que els que ho faran millor amb més criteris són els japonesos. Imagina't que arriba a guanyar Estambul i que et surt en ple cop de... Després del cop d'estat i de repressió et surt Erdogan venent una imatge simpàtica de Turquia. Que et surt Mariano Rajoy, president en funcions. Bueno, chicos, quizás hay elecciones el 25 de Navidad y bienvenidos a Madrid. Clar, imagina't. Llavors, és cert que s'està intentant entendre els Jocs Olímpics d'una forma diferent, i aquests poden ser els darrers jocs de l'època aquesta de vinga a gastar, i els de Tòquio haurien de ser uns jocs ja una miqueta més assenyats. Per tant, ells treuen pit, perquè crec que han salvat un matchball, que els hauria pogut sortir molt malament.
Sí, jo, per exemple, jo patia per temes de seguretat, que n'hi han sabut havent, no?
Seguretat i Zika, i al final...
Exacte, i al final, doncs bé, sí, una piscina estava verda, els va costar la piscina, o quan havien de nedar a l'aire lliure, doncs se'ls va desmuntar aquell trampolí. Ahir, alguns partits importants, o finals importants, com la de bàsquet, com la d'Usain Bolt, doncs amb les graderies... sense estar plenes, bé, evidentment hi ha hagut problemes d'organització, però pel que podia ser, doncs crec que al final se n'han sortit prou i la imatge, no sé si ha sigut meravellosa, però ha sigut bona, no?
A la línia del que deia el Toni i el Marc, de fet, vam estar 2-3 setmanes abans de començar els Jocs relatant totes les desgràcies que passaven a Rio, des de problemes de seguretat, passant per la Vila Olímpica, que si els australians havien de marxar a l'hotel perquè no estaven d'acord amb les condicions que s'hi trobaven, etc. I aleshores ja dèiem... És urgent que comenci la part esportiva, és urgent que comencem a competir, perquè tothom estava bastant segur que quan comencessin els jocs, quan comencés l'esport, tot això desapareixeria. I per mi, la sensació, des de fora, evidentment li preguntes a l'Eduard de Valle i et dirà, ostres, doncs hi ha hagut moments caòtics, però per la gent...
És que el Rio ja és un caos, de per si.
Per això mateix, però la gent que estava a casa, mirant-ho per la televisió, ha vist això, ha vist uns grans jocs, és a dir, ha vist una gran part esportiva, i una vegada més, el COI ja s'haurà encarregat de que això sigui així. És a dir, tu has vist una cita olímpica com han pogut ser moltes altres al llarg de la història.
I tendim als discursos apocalíptics, perquè fa poc, abans de l'Eurocopa de Futbol a França, les informacions eren atenció, seguretat, jihadisme, vagues, problemes... Sí, no oblidem, i llavors també crec que se li pot juntar un punt d'un discurs que a vegades passa una mica prepotent des de segons quins escenaris. És a dir, quan se li dona l'organització d'un gran esdeveniment a un país que no sigui Europa, Amèrica del Nord o Punta Àsia, passa el que va passar el 2010 amb Sud-àfrica. Ens hem passat mesos abans de Sud-àfrica. Serà un desastre, els africans no faran bé, violència, inseguretat, sida... Va passar alguna cosa.
No. I aquí hem de fer autocrítica nosaltres, ja, també, eh? Vull dir, la premsa, vull dir, els periodistes hem de pensar que no podem estar 2 setmanes fixant-nos en totes les coses negatives que ens venien de Rio, perquè algunes d'elles segurament en altres països no haguessin sigut notícia. Haguessin sigut o haguessin format part de la preparació d'una prova molt important que aplega moltíssims esportistes, que genera un munt de feina per moltíssima gent, i segurament aquelles coses ens hauríem d'haver-les mirat des d'un altre prisma. Va començar els Jocs i, per mi, el bagatge ha estat sensacional.
De fet, un cop vaig conèixer un periodista britànic molt veterà, que vam parlar d'olimpisme abans dels Jocs Olímpics de Londres, i jo li deia que els millors jocs de la història eren Barcelona. I em diu, sí, van ser molt bons, però jo en tinc mal record. I per què? Diu, perquè em van robar, em van atracar al gòtic amb una navalla. I clar, ell m'explicà que els dies anteriors, i això jo no ho recordo per un tema generacional, i que per mi el 92 és un èxit, m'explicava que els dies anteriors, els mesos anteriors, des de determinats països, es dubtava que Barcelona podria fer bé uns Jocs Olímpics, perquè la imatge que es tenia de l'estat espanyol, la Barcelona gris anterior, era, atenció, que aquests potser no faran bé, i que Samanagas va fer una campanya de maquillatge, de fer cafès, de fer mítings amb la premsa, ho farem bé, i es va fer bé, i va ser un èxit. Però que si miraves la premsa anterior, al 1992, hi havia un punt apocalíptic, perquè hi havia un mal record del Mundial Naranjito, que nosaltres el recordem bé, però l'estranyer el recorden malament, perquè va haver-hi hooliganisme, violència, seguretat, caos, i la gent deia, atenció que Barcelona no ho farà bé. I llavors vam demostrar que podíem.
Aquest va ser el gran tema de les goteres del Mundial d'Atletisme de l'any 89, 3 anys abans dels Jocs Olímpics, i estem estrenant un estadi olímpic que ha de ser la joia d'uns Jocs Olímpics, que té goteres per tot arreu, i l'estadi s'inundava, hi havia aquell pam i mig d'aigua allà sota els vestidors, i allò s'arregla i ja està. I aquesta era la gràcia, tenies 3 anys per arreglar-ho.
Sí,
no?
Però això és un clàssic, eh? Aquesta sensació de ai, no arriben, aquesta sensació l'hem tingut molt amb aquests Jocs del Brasil. En canvi, crec que no la tindrem pas amb els Jocs Olímpics de Tòquio, perquè em sembla que si comencessin demà, pràcticament... O aquesta
no, Raül, tenim, no.
No, no, però que si comencessin demà ja estaríem preparats.
Sí.
Ui, de Tòquio hi ha un gran tema, que és la construcció de l'estadi olímpic, que han canviat el projecte 3 o 4 vegades, entre d'altres, sí, per fer-lo més barat. I té debat, eh? Té debat allà dintre, perquè a més ha sigut arma política entre govern i oposició. I és divertit.
Sí, sí, al final el projecte més car i més faraònic l'han descartat.
Es va acabar descartat quan ja s'havia començat a construir.
I jo diria que al final no en construeixen un de nou, sinó que n'adapten un dels que ja...
L'Estadi Nacional. L'Estadi Nacional, sí, que va ser dels primers Jocs Olímpics a Tòquio, l'estan en aquests moments refent. També van triplar massa amb el logo, perquè van escollir el logo dels Jocs, va haver una denúncia de que semblava molt d'uns Jocs Europeus de natació. Bé, també han tingut els seus problemes, però bé, segurament ho faran molt bé.
Va, anem a tocar pilota. us hem preparat uns quants veritats o mentides per posar-vos... Això no ho sabíeu, ja ho sé, eh? A la Priscila Magrinyà.
Ah, molt bé.
Mira, la primera, un clàssic de sempre que ha anat sonant. La primera marca en anunciar-se en una samarreta de futbol va ser Colacao. Veritat o mentida?
Els experts, a veure què n'opinen.
Experts en Colacao o en què?
Experts en futbol, entenc.
Estem parlant de la Lliga Espanyola, perquè...
Sí, 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 sí.
El primer sponsor va ser Colacao, dieu.
Sí.
S'havia dit, s'havia dit.
S'havia dit. Colacao va ser. Se dice, se cuenta. No, jo dic que és veritat, va, mira.
Ni idea.
Sense donar-la ni idea, eh?
Priscila.
Doncs jo dic que és mentida, vaja, perquè va ser la marca alemanya d'electrodomèstics Teca per a la samarreta del Racing de Santander.
Racing de Santander, la primera, eh?
L'any 81, eh? Que és la primera vegada que la federació va autoritzar publicitat per a les samarretes.
Inicialment les targetes grogues eren blanques, veritat o mentida?
Jo ja m'he mullat, ara. Jo crec que ha de ser
ara que s'equivoqui un altre, no?
O l'Aristarti.
Jo dic mentida.
Jo dic mentida.
Doncs era veritat, era veritat. No va ser fins després del Mundial de 1970 que es va implementar l'ús de les targetes per evitar malentesos a l'hora de sancionar els futbolistes, però a l'estat espanyol, inicialment, les targetes eren blanques i vermelles, i va ser així durant 5 anys.
El primer gol
el blanc i els àrbitres normalment han anat...
Després en vindrà una al Madrid, també. El primer gol de la història de la Lliga la va fer un jugador de l'Espanyol, veritat o mentida?
Cert. Pons.
Home, ja ho tens.
Tirana, Pris.
Cert. Va ser obra de Titus Prat el 10 de febrer de 1929 durant el partit entre l'Espanyol i el Real Unión de Irún a Sarrià.
El Barça va ser el primer equip que va fer servir dorsals. Veritat o mentida?
Escolta'm una cosa, a veure un moment.
Però és un atracament.
Cal aquest enfonsament general.
Home,
que
veniu aquí i teniu credibilitat com a tertulians esportius, per tant, us posem a prova.
Però no del trivia.
El Barça va ser el primer equip que va fer servir dorsals. Veritat o mentida?
Mentida.
Pris.
Mentida. Va ser el Madrid l'any 47 en un partit contra l'Atlètic de Madrid i a partir d'aquí la federació ho va convertir en obligatori a partir de la temporada següent, 48-49.
El Barça va ser víctima de la golejada més gran de la mai vista a la Lliga Espanyola. Veritat o mentida? És l'últim, eh? No patiu.
Això és veritat.
Això sí que ho saben, eh? Sí.
Atlètic Club de Bilbao, Barça, 12-1.
Un mal dia.
Un mal dia el té qualsevol.
Res a veure amb l'actualitat.
A Bilbao encara ho canten, a vegades. 12-1, nos metimos 12-1.
Ah, que bo. Aquesta no la sabia.
Normalment, quan el Barça guanya 0-3, ho treuen, perquè...
Diumenge potser ho canten, el Nous en Mamés.
Doncs mira, de l'any 31 ja ha plogut molta estona.
Inici devastador, eh? No ens queixarem.
Sí, inici boníssim. La veritat és que sí, l'equip amb unes sensacions immillorables, jugant el mateix que jugava i amb un esperit competitiu extraordinari, amb jugadors que s'acaben d'arribar i que semblen prou adaptats. És cert que els inicis de temporada a vegades doncs, els rivals tampoc exigeixen tant, però bé, la veritat és que fantàstic i sobretot perquè hi ha un senyor que es diu Lionel Messi que segueix tenint ganes de jugar a futbol i mentre ell en tingui ganes doncs tots els culers gaudiran perquè és una passada veure'l qualsevol dia jugar a futbol i si a sobre en té ganes són dies per emmarcar i per guardar el vídeo perquè la veritat és que és una bestialitat el que fa aquest noi.
Sí, això sí que va ser meravellós. Com deia Thomas Bach, el partit del Barça sí que va ser meravellós. Perquè jo crec que la febrada aquesta que he tingut les últimes hores és producte del partidàs de Messi, eh? Vull dir que encara no me'n sé avenir de com una temporada més i a la seva edat i després del que ha fet i del que ha guanyat i del que ens ha ofert, de com pot jugar tan bé aquest geni del futbol. Jo l'altre dia ho deia per provocar també una mica i provocar una mica el debat, però que jo crec que està entre els millors partits de Messi que he vist mai al Camp Nou. I mira que n'hem vist de macos, eh? Per mi va ser un partit superb de Leo Messi. No va fer res malament. Va participar en tots els gols, fins i tot en la falta de Luis Suárez, i participa de forma passiva perquè li deixa xutar la falta. I no sé, per mi jo vaig quedar absolutament meravellat, fascinat pel partit de Messi que va eclipsar els companys que tots van estar a un gran nivell. El Barça va fer un bon partit a nivell col·lectiu malgrat els dos gols gairebé de casualitat que va rebre en contra, no?
El Raül pateix la síndrome de Stendhal, veure tanta bellesa en Leo Messi que ens ha quedat cau, ens ha quedat plegat al llit.
No, però això de... per mi Messi, estarem d'acord que no baixa mai d'una nota, no baixa mai d'un nivell. Què passa? Que quan comença temporada continua no baixant d'aquell nivell. En canvi, els altres sí que els cal una preparació, un rodatge, uns partits per arribar a un nivell elevat. Messi no baixa mai. Aleshores, encara és més bèstia la diferència de Messi amb els altres jugadors. I per mi és el que va passar dissabte, oi que sí, que era dissabte?
Sí.
De fet, el Raúl deia, i jo ho pensava durant algun moment de partit, és que si no fos el Betis i no fos el mes d'agost, potser estaríem parlant dels millors moments o partits de Messi, però després comences a pensar i dius, és que potser tampoc és just comparar Messi amb la resta de jugadors perquè estem parlant de finals d'agost. És que és una barbaritat. Aquest tio va arribar la temporada passada a fer 3 gols de falta, em sembla, contra Sevilla i l'altre no recordo contra qui va ser. I no cal res més. O sigui, Messi és això. És que amb molt poquet de Messi et soluciona un partit i més aquesta alçada de temporada.
Estem descobrint un nou trident, oi?
Sí. Només un matí sobre Messi. Recordem que estàvem parlant fa 6-7 setmanes, que si Messi estava descontent, que si Messi podia marxar a la Barça. Recordem l'estiu que ha passat Leo Messi. Uh-huh. Divorci i després reconciliació amb la selecció argentina, després una pèrdua, una final molt dolorosa. Me voy de Argentina, vuelvo, finalment torno.
Vuelvo relatiu, perquè no us he ido, no? Perquè no hi ha hagut cap
partit
que
no s'ha ido. Aquelles declaracions a la mixta després de perdre la final de la Copa Amèrica contra Xile, Argentina, la gent plorant. I després la sentència judicial, en què, òbviament, és culpable, Messi tocat, i el rumor sobre si no està content i si podria arribar a marxar. I llavors la sensació és que Messi necessita un lloc, un àmbit, on és feliç. I aquest àmbit on és feliç és sobre un terreny de lloc, vestit de blaugrana. Llavors, jo me l'imagino aquest estiu insuportable, la pobra dona, de dir prou, i de dir tinc ganes de tornar a jugar al Camp Nou, que és on és feliç. Messi és futbol. I és la felicitat.
Jo estic d'acord, jo, allò que va tornar la setmana abans de vacances, la implicació, que tal, que es vol posar en forma, jo tinc la sensació meva, personal, d'aquell això, que amb 4 setmanes de vacances se li fa llarg i jo vull tornar a jugar a futbol, que és l'única manera que ell pot ser feliç, perquè la vida que ell té, sí, té molts calés, però jo a ell li regalo. O sigui, sortir al carrer, no pots sortir al carrer, sempre gent a sobre, la pressió, tothom parlant de tu, no pots fer vida normal, ha d'estar sempre tancat a casa d'algú, i l'única manera que es pot expressar amb naturalitat i des de com, quan era petit i com una persona normal és dintre d'un terreny de joc, i és una passada, doncs, el que fa, no?
Nou trident?
M'agradaria pensar que sí,
però no. Exagerant.
Crec que quan torni Neymar s'ha acabat.
Sí. Ara, nou trident efímer. Sí, sí.
És evident que Arda Turan juga millor formant part del trident. Però clar, quan torni Neymar haurà d'intentar guanyar-se el lloc cap darrere, en els mig del camp, que és un pateix. I crec que és significatiu que porti 3 gols en 3 partits jugant davant. L'any passat en va marcar 2, en 25, com a suplent, però en 25 en va marcar només 2. L'àmbit del turc és davant. I això també parla molt bé de Messi. Messi no només és bo, sinó que fan millors els altres. Per tant, Arda Turan s'està beneficiant. Però un cop torni Neymar, també tenyit d'arròs, falta només que estigui Suárez ja, perquè té tenyit d'arròs, crec que serà un punt injust, però ens oblidarem d'Arda Turan.
Sí, sí, segur. Segur, però bé, com a mínim, hem guanyat Arda Turan i sobretot hem guanyat un extrem, especialment a esquerra, però a la dreta jo crec que també hi pot jugar i un bon recanvi en aquest sentit. Aquí la pregunta és si Luis Enrique aconseguirà que algun dels de dalt descansi algun dia. O dit d'una altra manera, veiem si els de dalt realment han entès, com Luis Enrique ha fet una conclusió, ha fet una anàlisi aquesta pretemporada, ja ho ha explicat d'alguna manera, que l'any passat l'error va ser tenir només 11 jugadors, no poder-los rodar suficient i que van arribar esgotats. Aquell tram on el Barça va caure, la Lliga de Campions i gairebé per la Lliga, doncs va ser per excés de minuts. Així d'alguna manera s'ha entès en les paraules de Luis Enrique i tots ens ho va semblar. Doncs si això ho han entès els del trident, si Luis Enrique els hi ha fet entendre i ells també ho han vist, que realment van arribar esgotats en aquell moment, doncs potser si surt d'ells, no que Luis Enrique els imposi, però si surt d'ells i entenen que allò és el millor, descansar una mica, doncs potser, per exemple, Arda Turan tindrà minuts d'interior, però també en tindrà d'extrem i podrem veure nou trident per cert tipus de partits.
I veurem si acaba arribant al quart davanter, sigui Paco Alcácer o sigui qui sigui, que queden encara uns dies per tancar el mercat i encara doncs podria arribar aquest fitxatge. I jo, Marc, d'això jo crec que n'hauríem d'estar tranquils perquè estic convençut, pel que sé, que els tres de dalt ho han entès. És a dir, han reflexionat sobre el que va passar la temporada passada i ho han entès. Saben que no ho poden jugar tot, més enllà del risc de lesions, doncs hi ha vaja, el cansament, els pics de forma, i saben que no ho poden jugar tot, i jo crec que es posaran en mans de Luis Enrique. Luis Enrique també és el tercer any, ja el seu lideratge està super reforçat i sap que ha d'actuar d'una altra manera perquè estiguin en l'estat de forma òptim durant el màxim mesos possible.
Seria la millor notícia, que ells se n'hagin adonat. En el fons és tots com aprenem les coses, no? Allò diuen els pares, vigila que et passarà això, vigila que et passarà això. Fins que no et passa, no t'ho acabes de creure, doncs potser el Trident li ha passat això, no? No, que sí que podem, ho podem jugar tot, tranquils que sí que podem, fins que se n'han adonat que doncs, el moment que volien estar més en forma és quan pitjor ho van fer, pobres, i doncs ara diuen, escolta'm, doncs, què havíem de fer, pares? Què és allò que havíem de fer? Doncs vinga, va, ho farem aquest cop.
Són les 11 del matí, ara sentireu els senyals horaris. Hem de parlar encara del debat de la porteria, però sort que Neymar tornarà amb l'or des del Brasil. Sort?
Sí. Perquè si no, el trauma hauria estat, no només per Neymar, sinó pel país, pel Brasil, el trauma d'una altra derrota, Maracanà, la tanda de penals contra Alemanya, el trauma hauria trigat anys i anys en cicatitzar, eh? O sigui que, perfecte, ara que ho celebri, ahir el vaig veure allà vibrant amb el voleibol brasiler, que va guanyar la final, i suposo que deu estar de festa a aquesta hora, deuen ser que són les 6 del matí a Rio, sí, deu estar de festa. Sí, deu estar de festa ara mateix, i escolta, és el que ha de fer fins dimecres, que ho celebri tot el que pugui i que torni amb les piles carregades.
Llavors al final què fa? Torna i torna a marxar, no?
Bé, en principi sí, però ahir em deien que no estava, estaven pendents de la convocatòria del Brasil, que és la setmana que ve, que en principi ja ha de ser, però no sé si al final s'ho repensaran i li diran que es quedi allà una setmana més, em semblen molts dies a mi, però la idea és que tornés dimecres. Però veurem, perquè potser ell també demana un... Ja saps que ell de tant en tant demana un permís. I no sé si Luis Enrique i el club consideraran que se'l mereix. No ho sé. En principi està convocat...
Però al final també...
Jo no descartaria cap escenari.
Una setmana de Neymar a Rio és molt longa, eh?
Però és que, precisament, veient com funciona Messi amb Suárez i Arda, a Neymar és el primer que li interessa tornar, no? Veient el rendiment d'Arda.
No ho sé.
Crec que Neymar sap a la perfecció que el seu lloc és intocable. Ho sap perquè més... ell i el seu pare i la gent que els assessora exerceixen molt bé la pressió, perquè el Trident és el més jove i també és el que té més ofertes. Per tant, imagina't que algú li intenta posar pressió des de Barcelona i diu, ah, vale, cap problema, em quedo aquí a Rio, que per cert ha vingut una misària al PSG, no, el portaré aquí al Sambódromo, no, tranquils, que ja torno. té la pell pel mànec.
Sí, home, sí, té lloc guanyat i merescudament. És un jugadoràs. Ho ha demostrat en aquests Jocs Olímpics un altre cop i a més vindrà amb actitud positiva. Si ha de tornar o no, realment anava a dir que és una mica absurd, no crec que sigui la paraula, perquè de fet es deu al Barça i si pot jugar ni que sigui uns minuts, per molt que tingui jet lag, doncs segurament és el que s'ha de fer, però també és veritat que portant allà un mes li costarà, arribarà aquí amb jet lag segur i després se n'ha de tornar allà. És un esgotament, va bé que també els jugadors doncs, estiguin descansats, etc. Bla, bla, bla. En el fons és una decisió dels tècnics, veure si el necessiten i si el volen, i si el volen desgastar ja en aquest inici de temporada o prefereixen donar-li aquest premi, no ho sé.
A banda, és Samamés, el proper partit. Tots sabem el carinyo que té Samamés cap a Neymar, vull dir que potser tampoc caldria que apretéssim, que si ha de jugar en Brasil, que es quedi al Brasil, més que res perquè tampoc té ritme, potser, de competició, però al Barça li van prou bé les coses, no passa res, no cal apretar, potser, i ja ens trobarem.
Mercato, Raül, tu parlaves de l'Alcàsser, apuntar només que l'entrenador del València l'ha inclòs a la llista de convocats per jugar avui el primer partit de Lliga que té la València a Mestalla contra les Palmes. Això d'entrada.
Normal.
Bravo,
normal.
Bravo, Claudio Bravo.
Bravo, doncs camí de Manchester. No sé si ha agafat l'avió, però deu estar a punt d'agafar l'avió. De fet, diria que el City juga dimecres contra l'Esteagua.
O demà.
No, dimecres.
Dimecres.
Juga dimecres contra l'Esteagua a la tornada de la prèvia de la Champions. Dimecres, evidentment, no crec que el veiem encara, potser sí que el veiem al camp, no? A l'estadi. I el Barça està pendent de Silesen perquè l'Ajax també juga la tornada de la prèvia de la Champions i, a més, s'hi juga molt perquè va empatar un i juguen a Rússia contra el Rostov.
Però el Silesen ja no el van convocar aquest cap de setmana, no?
Per Lliga.
Ja, però era partit de Lliga, clar. Era contra el Willem II, que van perdre. Però suposo que l'entrenador de l'Ajax no vol desprendre's de Silesen per si de cas abans del partit de dimecres. I el Barça estaven, pel que m'explicaven ahir, el Barça estava doncs, intentant acabar de resoldre aquesta situació. Tampoc no és descartable que vingui abans de dimecres, però l'Àjax s'hi estava posant bastant ferm.
De fet, tant... crec que donen la llista avui, el Peter Bosz, perquè a més un viatge llarg marxen avui, i la idea inicial era que se l'enduia, perquè a més no afecta, el Barça no l'afecta si jugues prèvia, pots jugar després fase de grups, però sí que és cert que si juga molts calés l'Àjax. Al final és com volen que sigui el directe de servei, perquè l'Àjax està molt malament, realment, molt malament.
Són les 11 i 4 minuts, acabem. Del Madrid alguna cosa?
Bé, que et queda mostra...
Fa ràbia veure Marco Asensio jugant bé.
Amb la boca petita...
És la sorpresa,
amb la boca petita, però em va agradar el Madrid. S'ha de dir amb la boca petita. També perquè crec que com hi havia tants suplents, l'actitud era... però hi anaven, van mossegar molt, Asensio molt bé, Morata molt bé. Va ser una versió contundent. No, òbviament, molt millor el Barça, però déu-n'hi-do.
Home, es va consolidant. Zidane va posar molt sentit comú la temporada passada, va trobar la Lliga de Campions i va fent créixer l'equip. Si el Barça ha guanyat fons d'armari, jo crec que el Madrid encara en té més que el Barça. Té un segon equip molt, molt bo. Per exemple, Morata i Asensio formarien part d'aquest segon equip. Com diu el Raül, fa ràbia veure Asensio al Madrid, perquè aquí es va escapar per res, per un milió o dos, perquè estava ja tancat aquest fitxatge.
El Barça el tenia lligat per 4 milions i mig d'euros, que no va voler pagar, i dies després va pagar la mateixa quantitat per Douglas. Per això fa ràbia.
Fa mal, això que acabes de dir.
Asensio al Madrid, perquè és un tros de jugador.
I ell volia venir, oi, Raül?
I tant.
Ell volia venir aquí, el que passa és que...
Ell era més culer que el pal de la bandera.
Era tan jove, era fitxar un juvenil, un jugador d'aquests anys, i pagar tants diners va una mica contra la política del club, perquè en general ha de ser així, jo crec que el Barça, però hi ha casos especials.
Sí, però hi ha excepcions.
Exacte, i aquest doncs, no es va considerar que fos prou especial, es va apretar la màquina i al final doncs, se'n va anar a Madrid.
Tot molt bé.
Raül, fins després.
Vinga, adéu.
Marc Guillén, Toni Padilla, gràcies.
Gràcies.
Però com ara, a les 4 i 5 ens sentim, eh?
Sí? Que vagi bé.
Dius que marxes, no? Salut, Rocamora.